Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El pròxim dimarts se celebra el 30è aniversari del Museu 10 del Vendrell. I d'aquest aniversari ens en vol parlar avui la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, i per això doncs, ens acompanya la Sílvia Vaquero. Ella és regidora de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell i ha estat tècnica del Museu 10 durant moltíssims anys. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, què significa 30 anys del Museu 10?
Doncs 30 anys del Museu 10 que celebrem el proper 29 d'abril signifiquen 30 anys de la història i del dia a dia del municipi del Vendrell. És una pregunta que sembla fàcil, però de respondre-la és complicada perquè aplega 30 anys, com dic, del dia a dia del Vendrell, però s'ha de contextualitzar quina és l'època en la que doncs, es va inaugurar el Museu 10, es va inaugurar l'any 95, fruit d'una donació del senyor Antoni Deufont, que doncs, l'Ajuntament del Vendrell i persones tan destacades del món cultural del Vendrell i polítics del Vendrell, antics regidors, doncs, com per exemple l'Ernest Benito, que va ser el primer director del museu, doncs, va estar al costat del donant al llarg de 5 anys per tal de que això pogués passar l'any 1995, no? Que pogués doncs, finalment donar la col·lecció i que es pogués inaugurar el museu. I com dic, doncs, des de l'any 95 fins a l'actualitat, el Museu 10 ha acabat formant part d'una xarxa important cultural al municipi, amb d'altres cases museus i amb d'altres espais museístics, com són doncs, el Museu Apel·les Fenosa, el Museu Pau Casals, com dic, les dues cases museus, després també la sala del Portal del Pardo. I doncs ha acabat formant part, com dic, d'aquest gran potencial que té el Vendrell culturalment parlant i patrimonialment parlant, no? I sobretot el fet de que hagin passat doncs, tantes i tantíssimes persones que ha acabat, que bueno, el museu és un museu que tothom se'l sent seu. Jo crec que difícilment qualsevol ciutadà o ciutadana del Vendrell, des dels més petitets fins a les persones més grans, poden desvincular-se del museu, doncs, perquè, com dic, els ha acompanyat al llarg de molt de temps i ha estat un museu molt social, molt obert a la ciutadania i que ens ha implicat a tots i a totes per tal de que el sentim nostre, no? I la importància, com dic, del fet de tenir aquest important patrimoni cultural al nostre municipi.
Clar, jo et pregunto com a regidora, però 20 i pico d'anys que vas estar
sí,
com a tècnica del Museu 10.
Bueno, jo he passat per totes les etapes, o sigui, vaig començar, ara parlem de la meva vida professional, no? I personal, perquè acabant, lògicament, part de la meva vida personal està molt lligada al Museu 10, no? Va, us explico una mica. Jo vaig estudiar Història de l'Art, vaig acabar la carrera l'any 98, crec que va ser, és que ja ni me'n recordo. Bueno, vaig acabar, crec que va ser l'any 98. Llavors, doncs, jo tenia clar que jo volia dedicar-me al món dels museus. En aquella època començaven els màsters, no? Allò que la gent s'apuntava doncs, als màsters i tal, valien un dineral. I jo vaig, doncs, vaig decidir fer-ho al revés, és a dir, treballant, proposant-me com a persona que volia aprendre, no? I llavors em vaig proposar per poder col·laborar a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell. Allà van decidir que, entre d'altres feines, doncs, podia anar a fer algunes visites guiades al Museu 10. Vaig començar a treballar, com dic, l'any 98, així, doncs, fent pràctiques o col·laborant i tal, en visites guiades. I doncs ja, finalment, doncs, vaig presentar-me a unes oposicions. Vaig guanyar la plaça per treballar al Museu 10 i doncs, fins que vaig entrar de regidora l'any 2019, he treballat al Museu 10. Què m'ha permès això? Conèixer un munt de gent, conèixer la ciutadania. Penseu que el Museu 10 treballa amb totes les escoles del municipi, amb tots els nivells del municipi i també amb els de la comarca. I doncs, bueno, els museus són espais d'acollida, són espais de conversa, són espais de reflexió i els museus comencen molt més enllà de la pròpia col·lecció en si, no? I doncs aquest és el meu lligam amb el Museu 10. I d'aquí també va sorgir doncs, la meva És a dir, la meva unió, no? O el sentiment que tinc també de servei públic a través de la cultura, no? Utilitzant doncs, la cultura per fer una feina social, cultural i educativa, no? I millorar la vida dels ciutadans del Vendrell. Bueno, una miqueta.
És molt diferent veure la pel·lícula com a tècnica a com a regidora?
A veure, és que en el meu cas aquesta pregunta... Bueno, clar, depèn de qui et contesti, doncs contestarà una cosa o una altra, no? Per mi no, per mi va ser poder aplicar tot allò que jo sabia de com reacciona la gent davant una obra d'art, el poder que té la transmissió de la cultura, el poder, els valors que podem explicar, no? A través de en aquest cas dels espais museístics. O sigui, aplicar tot el que jo ja sabia a més gent, no? Amplificar allò que tu aprens a través de la teva vida professional. Suposo que per això doncs, van decidir que havia d'estar davant de la regidoria, no? O sigui, va ser, és això, dir, vale, jo sé com funciona, sé el que puc fer, tinc una miqueta la meva recepta, vale? Vaig a intentar expandir-ho, no? I això és el que, des de la regidoria de Cultura i amb les polítiques culturals de l'Ajuntament del Vendrell hem fet. A garantir els drets culturals de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes del Vendrell des de les edats més tempranes, tenint en compte la inclusió, perquè doncs, els museus són espais molt inclusius, no? I com dic, amplificar-ho als altres espais culturals del propi municipi. I no ha sortit malament fins ara, no?
No, la veritat és malament. Que no. Si més no, a vegades en la política veiem que agafes una regidoria, jo sé que el Vendrell no és el cas, però agafes alguna regidoria que no té res a veure amb la teva professió. Aleshores, clar, en el teu cas, jugues amb cert avantatge.
Bueno, sí. Bueno, la persona, l'alcalde, no? El Kenneth Martínez, jo crec que... Ara estem parlant de temes polítics, eh?
Totalment.
Bueno, l'alcalde, quan va confeccionar les llistes electorals a l'any 2019, jo crec que això ho va tenir molt present, no? De fet, tots els meus companys, d'una forma o d'una altra, estem directament vinculats amb les regidories que portem. Això al primer mandat. Al segon mandat, doncs, com que ja portem el rodatge i ja hem après més, no? Pues, se'ns han pogut ampliar altres competències. En el meu cas, pues, ara parlàvem tu i jo fa un moment, off the record, no?
Sí.
Que bueno, doncs ara també porto la regidoria de feminismes i drets LGTBIQ+, bueno, doncs la regidoria de turisme, la regidoria d'educació. Hi ha regidories que estan més vinculades entre elles, són més transversals, com turisme, cultura, no? És molt important nosaltres el treballar per la destinació de turisme cultural.
Llavors, i desestacionalitzar,
per tal de
no, per
poder
exemple.
Desestacionalitzar i diversificar l'oferta turística del nostre municipi. O sigui, el que vull dir és que hi ha regidories que estan més relacionades, n'hi ha d'altres que aparentment no, però també, perquè doncs, a través de la cultura també hem desenvolupat polítiques feministes al municipi del Vendrell. No? Bueno, tot és una mica al final, vas lligant i vas observant com funciona la teva societat, el teu municipi, i aleshores doncs, vas desenvolupant estratègies polítiques, no?, per tal d'aconseguir el municipi que tu vols.
30è aniversari el pròxim dimarts, dia 29 d'abril. Què és el que... De com podrem gaudir, en aquest cas?
Primer de tot, el que hem de fer és celebrar que fa 30 anys que tenim aquesta institució, no?, el Museu Déu al nostre municipi, agrair la feina que van fer totes les persones que van aconseguir que el senyor Antoni Déu Font, el donant de la col·lecció, antic notari del Vendrell, col·leccionista, un dels col·leccionistes d'art més importants de Catalunya i d'Espanya, que això doncs, nosaltres des del museu ho expliquem molt, però jo crec que és molt important que el Vendrell també reivindiqui aquesta figura, no? És a dir, explicar qui era un cop més el senyor Déu, agrair la donació d'aquest important fons patrimonial al municipi del Vendrell, reconèixer tota la feina social educativa, com dic, també inclusiva, que ha fet el Museu Déu al llarg d'aquests 30 anys d'història. Convidar totes les persones que d'una forma o una altra hi han estat vinculats, doncs hem convidat especialment a totes les persones que han format part de la història, treballadors i treballadores del propi museu. Jo sempre he reivindicat que tothom que treballa en un museu és significatiu i és important, no? Jo recordo quan era molt joveneta vaig anar a un curs de museografia i t'explicaven: vosaltres us heu de fixar en el recorregut que fan els visitants, però també heu de preguntar a les persones que es dediquen a fer la neteja, no? O sigui, per exemple, no? Perquè elles saben... és tan fàcil com que saben quines obres interessen més o menys, perquè doncs també formen part del dia a dia del museu, no. I és que és veritat, no? Vull dir que a vegades, aparentment, sembla, no?, des de fora, que el món de la cultura, doncs que és gent molt elitista, no?, i tal, però en realitat és que tothom forma part de la vida d'un museu, no?, des del jardiner... No? En aquest cas, els jardiners, els tècnics que venen a reparar, no? Les persones que es dediquen a la climatologia i a la conservació preventiva dels museus, els guies, les guies són molt importants, les educadores de museus, no? Doncs són molt importants perquè tenen aquest tracte directe amb la ciutadania, saben els gustos, s'ha d'estar molt al dia també, no?, de com explicar el museu, perquè l'has d'explicar en clau actual,
clar,
no?,
buscant aquest...
Te tienes que meter a la gente en el bolsillo.
Sí.
S'aprèn molt, la veritat és que interactuant entre una obra d'art d'una època determinada i el públic actual, estàs al mig, no? Doncs s'aprèn molt. I per tant, doncs, això és el que volem reivindicar també aquest 30è aniversari, no? Tota aquesta part que no es veu però que és tan important i, com dic, que el Museu Déu forma part de la vida de moltes persones.
A més, hi haurà concerts, si no m'equivoco,
sí,
no?
Sí, hem convidat a Camerata 21, que és una orquestra que té residència al Vendrell. Aquesta és una de les altres coses que hem treballat des del propi Ajuntament, no? El treballar la residència d'orquestres per aquesta vinculació que també tenim al món musical. Som la capital de la música, som la ciutat de la música, i aleshores, doncs, com no podia ser d'una altra manera, acompanyarem aquest... acte d'aniversari del Museu Déu amb la Camerata 21. Jo des d'aquí també us vull agrair, doncs, el fet de que hagin volgut col·laborar amb aquest acte d'aniversari. Hi haurà parlaments, l'alcalde del Vendrell donarà la benvinguda i farà aquests agraïments que he explicat anteriorment. Després vindrà una persona molt vinculada al món cultural, que és el Damià Amorós, que si el busqueu és
crac,
col·laborador, és un
és
crac.
Un crac.
És un crac que té aquesta capacitat d'apropar la cultura, com deia, no?, de despullar-la de tota aquesta exclusivitat, no?, i aquest elitisme que té la cultura, té la capacitat de transmetre amb aquesta, bueno, des de les coses més properes, no?, explicar-nos fets que aparentment dius això no és per mi, o això no m'interessa, o això no ho entendré, que és això el que fan els museus, no? Aquesta capacitat de transmetre i d'explicar i de fer la cultura, em repeteixo, quan dic molt més inclusiva, vull dir més actual, més propera, i que ningú se la senti que no és seva, sinó que tothom. I el Damià, doncs, també col·laborarà, el vam trucar, de seguida va dir que sí, i bufarem les espelmes, que això és un secret.
Això és un secret que no es pot dir.
No es pot dir, però ho farem les espelmes. I això, tot això ho farem al jardí. I també, doncs, hi haurà visites guiades, bueno, perquè la gent pugui tornar i conegui els que no i els que sí, doncs recordin la col·lecció tan important que tenim al Vendrell.
Parlaves d'accessibilitat, no només pel que fa a incloure a tothom i inclusiu, sinó que el Museu Déu ha fet una tasca excepcional, diria jo, pel que fa a les escoles.
Mira, jo quan m'has dit això ara mateix, no s'ha vist, però he fet un somriure...
Totalment,
de satisfacció. Sí. Mira, jo t'explicaré per què. Lògicament, el primer... Hasta m'emociono, saps? Perquè lògicament, els museus han de treballar la part educativa, no? Uh-huh. Però el Museu Déu va arribar a un moment que el sector cultural va patir molt la crisi del totxo, la crisi del 2008. El sector cultural el va patir d'una forma bueno, pues molt considerable, que s'ha parlat molt poc, eh? Sí. I de com una crisi fa que canviïs i busquis noves estratègies per tal de tirar endavant, no? Llavors els museus van patir una davallada de visitants important. No només tots els museus del món, eh? Bueno, sí, d'Europa principalment, no? Van patir una davallada important perquè doncs, principalment nosaltres teníem moltes visites de tercera edat, de
l'Inserso,
de la gent gran, no? De l'Inserso i tal, no? I si recordem, aquella època molts avis i moltes àvies van haver de fer-se càrrec de les famílies, no? D'aquells fills i filles que s'havien quedat a l'atur, dels nets, no? I també molts museus van deixar d'invertir en polítiques actives per ampliar i amplificar els públics, no? Doncs perquè es va haver de retallar espectacularment les despeses de les institucions i principalment un dels sectors, com dic, més oblidats i deixats va ser el món cultural, no? Que després, sortosament, amb la pandèmia hem sabut reaccionar d'una forma contrària i vam saber veure que la cultura era essencial, no? Per sort.
Sí.
Per sort. Però com dic, el 2008 doncs, va ser bastant devastador, no? Amb dir-te que el Museu Déu vam patir, vam tenir una davallada de la meitat dels visitants del museu, que també va implicar en els ingressos d'entrades, econòmics, no? Aleshores, doncs, vam dir, ostres, és que no podem. Hem d'explicar que la cultura és important, hem d'anar nosaltres a buscar el que es diu públics captius, no? Que es diu així en el món de la museografia, que tu vas a buscar, a captar aquell públic perquè sigui client, no? De la cultura. I aleshores, doncs, ens vam centrar en algo tan essencial en aquell moment, que encara ho era,
sí.
I ho és, que era l'educació, no? I vam pensar, darrere d'un nen hi ha una família que poden venir al museu, si el nen els hi explica que el museu ha tingut una bona acollida, això és molt important, sí. Tenir bona acollida, que siguin espais d'acolliment, no? Que si el nen hi explica o la nena que ha tingut una bona experiència. I aleshores vam començar a desenvolupar un programa educatiu molt important. Des dels dos anys, fins al batxillerat, l'educació que tenim al nostre municipi, i també doncs, llavors ja hi havia la Rovira i Virgili, i també venien els graus d'educació infantil, no? Les persones que volien ser profes. I vam desenvolupar un programa educatiu des de l'emoció. Ens vam formar molt, les persones que treballàvem al Museu Déu, des d'aquí vull fer-li una forta abraçada a la Núria Payán, la meva companya i directora del Museu Déu al llarg de tots aquests anys. I vam tenir molt clar i aleshores doncs, vam treballar molt, com dic, aquesta acollida dels infants, mirar molt a l'infant, jugar a través de l'art, no? I el fet de crear records que ara, avui en dia encara, hi ha nens que jo vaig pel carrer i em diuen tu treballes al Museu Déu.
Déu-n'hi-do.
Saps? I ja fa 6 anys que estic de regidora i que no treballo dins del museu, no? I, ostres, també tenir la capacitat de fer allò que potser els col·les, a la classe, els nens no... Clar, una classe de 30 nens, no? Al final l'aula està viciada, el profe, sí. No? La mirada...
Amb tot el respecte.
Potser em mataran amb tot el respecte.
No, però a vegades és veritat que cal sortir, no?
Exacte. Llavors, el fet de sortir de l'aula, no? I fer una educació fora escola i tu no coneixes els nens i ells no se senten jutjats i tenen una mirada nova d'un adult, en aquest cas, estic pensant en mi, no? Ostres, empoderar aquell nen, no? Dir-li-ho molt bé, ho has fet molt bé. Són visites d'una hora, en funció de l'edat, 45 minuts, una hora, no? Però esta és molt intensa, molt intensa. Jo sempre dic, un profe està 5 hores dins de l'aula, 4 hores dins d'una aula, però va modulant, no?, el nivell d'intensitat. Les persones que es dediquen a transmetre la cultura és una hora per una persona intensa, multiplico per 30 els grups classe, no? Que aquella persona s'ha de sentir única, una experiència única, aquesta unió, aquesta emocionalitat, i després doncs tornes a repetir perquè el Museu Déu, doncs, per exemple, en 5 hores d'obertura al matí, totes les hores rebem a persones, no? Perquè són persones, molt important tenir en compte que els nens i les nenes que han visitat el Museu Déu al llarg d'aquests 30 anys els hem tractat com a persones, no? I adultes, moltes vegades, perquè doncs, parlàvem amb ells, no com si fossin nens petits, sinó que conversàvem i reflexionàvem, no? Desenvolupar aquest esperit crític que és tan important i que ells se sentin doncs, importants.
I també doncs, desmitificar, no?, que els museus són llocs elitistes, que no hi pot accedir qualsevol, que és el que alguns han viscut, no?, d'aquesta manera i amb aquest eix transversal amb educació que he vist que t'emocionaves, però és que és excepcional.
És que saps què passa? Que, ostres, bueno, molt clar, ràpids. Ara quan que em dedico... que estic fora, no? Però quan hi penso... Mira, nosaltres al despatx de la directora i meu teníem un acudit d'un diari que deia "Para que yo visite un museo tiene que estar fuera de mi país". Oh. No?
I és veritat. Moltes vegades posar-nos les ulleres de visitant, de viatger...
Ara, i és veritat,
no? I el que tenim
no?
a casa no fem ni cas.
Exacte, no? I llavors era un repte que nosaltres teníem, no? De que no... La gent del Vendrell conegués el seu museu. Que fos seu, no? Mm,
que el sentís com a seu.
Que els museus no són una cosa exòtica ni inusual o puntual, no? Que no forma part només de l'oci, sinó que forma part del dia a dia, no? I molta gent doncs, diu, oh, un altre cop al museu, els meus nens, oh, tots els anys van al museu. Però és que cada dia és diferent.
Clar.
No? És igual que un paisatge, cada dia és diferent.
Totalment. No? Sílvia, un veritable plaer. Des d'aquí convidem a la nostra audiència a que el pròxim dimarts, a partir de les 6 de la tarda, vagin al Museu Déu, que el puguin visitar si no el coneixen i si no que gaudeixin d'aquest aniversari que és tan i tan important per la vila del Vendrell i per la del Baix Penedès.
Molt bé, moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
Aquest Abracadabra de Lady Gaga ens conduirà a 11:15, cita amb l'actualitat i seguim.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Sant Llorenç d'Hortons impulsa la seva pròpia comunitat energètica local. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons fa un pas ferm cap a un futur energètic més sostenible, just i participatiu amb la posada en marxa de la comunitat energètica local del municipi. Aquesta iniciativa pionera permetrà als veïns, comerços i empreses consumir energia solar 100% renovable generada a partir de plaques solars municipals. La comunitat és una agrupació de ciutadania, empreses i institucions que comparteixen instal·lacions fotovoltaiques per produir, gestionar i consumir energia de manera col·lectiva. Aquesta proposta innovadora permet accedir a energia solar sense necessitat de tenir plaques instal·lades al al domicili propi. Per tots els interessats, dilluns 28 d'abril, a 6:45 de la tarda, a la sala de la Societat Cultural Hortonenca, es durà a terme una reunió informativa. Obertes les inscripcions per la segona edició del Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, se celebrarà el dissabte 28 de juny a la plaça Jaume Vidal. Ja estan obertes les inscripcions per poder participar en aquesta segona edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, talent i promoció de les seves obres. Aquesta segona edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per curtmetratges de produccions independents. Continuen els actes de la Festa de la Gent Gran de Santa Margarida i els Monjos. Per aquest divendres i dissabte s'han programat més propostes de la Festa de la Gent Gran del municipi dels Monjos. A les 5 de la tarda de divendres, al Casal de la Gent Gran, s'ha programat la xerrada Què va ser de les col·lectivitzacions industrial i agrària, a càrrec de Marc Giovanni. Per dissabte s'ha previst un taller de pintura a cura de Wine and Art, amb la possibilitat de realitzar-lo a l'espai Antistiana de la Ràpita a les 11 del matí o bé al Casal de la Gent Gran dels Monjos a les 4 de la tarda. L'acte central de la festa es durà a terme el diumenge 4 de maig amb el dinar de la Gent Gran, en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran dels Monjos, que comptarà amb més de 300 persones i que inclourà l'homenatge a les persones que celebren les noces d'or durant el 2025 i un ball. La Diada reuneix entitats i autors locals en una jornada amb molt bon ambient. Sant Jordi és una diada que va més enllà de l'adquisició de roses i llibres i es converteix any rere any en una oportunitat de sortir al carrer, passejar i trobar-se amb els altres. En aquest context, la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, recorda que el 23 d'abril és el Dia Mundial del Llibre i posa el focus en la importància de valorar la cultura davant un món ple de conflictes. A la parada dels autors i autores locals, les persones que passejaven per la Rambla podien conversar amb ells i elles, compartir les seves reflexions sobre els llibres i adquirir-los amb la corresponent dedicatòria. Una de les autores que ha estat a la parada és la poeta Isabel del Pilar Valero, que l'any passat va presentar el seu primer llibre de relats, Entre escletxes de l'oníric. Les dues Rambles estaven plenes de parades d'entitats, escoles, partits polítics que volien ser presents a la jornada. Un exemple és la parada que muntaven els integrants del Ball de les Gitanes de Vilafranca, que van preparar roses, poemes i catànies, a banda de productes de merchandatge. A la Rambla Nostra Senyora, a banda de les entitats, també hi havia les parades d'artesania, amb molts articles relacionats amb Sant Jordi. D'altra banda, l'activitat relacionada amb la Diada no estava només ubicada en aquests espais. També s'ha pogut respirar l'ambient de Sant Jordi, altres carrers i places com la Constitució o carrer Sant Joan.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tots vam passar a pàgina molt i molt ràpid de la Covid i de tot el que va representar la pandèmia, que durant un parell d'anys ens va mantenir a cavall d'una mena de muntanya russa d'onada en onada fins que vam poder normalitzar el virus. Però hi ha persones que no poden passar pàgina perquè continuen patint les seqüeles de la Covid. I avui els donem veu a Ràdio Vilafranca, de la mà de la Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament Vilafranquí. Núria, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Vens ben acompanyada.
Sí, sí, sí. Avui m'acompanyen el Juancho Surroca i el Pau Asensio. Ells són, bueno, el Juancho és el president i el Pau el secretari d'una associació que s'ha creat recentment, bueno, ells ja ens ho explicaran, que és l'Associació de Persones Afectades per Covid persistent del Penedès. Així, buscant dades, veiem que el Departament de Salut ens parla que un 10% de les persones que van tenir Covid en el seu moment han desenvolupat símptomes de Covid persistent i que majoritàriament són dones entre 45 i 50 anys, però això no vol dir que no ens trobem en totes les franges i tots els sexes. I, bueno, tenint en compte això, a Catalunya, tot i que hi ha unes 15.000 persones diagnosticades, es pensa que n'hi poden haver moltes més que no han estat diagnosticades. Llavors, bueno, doncs una mica ens interessava avui parlar amb ells i presentar aquesta associació.
Deixar una mica davant d'aquestes grans xifres, no?, i aterrar al Penedès.
Exacte.
Juanxo, Pau, gràcies per ser-hi, benvinguts.
A vosaltres.
Moltes gràcies, bon dia.
És curiós que no compleixen el clixé que deies de persona amb Covid persistent. Són dos homes.
Són dos homes, sí, exacte. Sí. Sí,
estem a la franja d'edat, però no...
La franja, sí, jo anava dint...
Expliqueu-nos, per trencar el gel, com neix l'associació, com us trobeu i què us porta a crear-la, perquè és de creació recent.
Correcte. Bé, això neix d'un grup de suport que es va crear el Ricard Fortuny, el Centre Sociosanitari d'aquí Vilafranca, a reflex d'altres grups que ja estaven funcionant a la resta del territori i que es veia que havien funcionat en alguns aspectes. Llavors ens van oferir una teràpia multidisciplinar en la qual ens feien tractaments fisioterapèutics, psicològics i emocionals, i a nivell mèdic també doncs, una sèrie de tips per mirar d'apaivagar una mica les seqüeles de la Covid persistent. Aquest grup, malauradament, es va acabar. La direcció del centre va decidir que ja n'hi havia prou i no es va allargar més. I un dels sentits generals de totes les persones que vam poder participar d'aquest grup va ser que segurament la teràpia més bona que havíem rebut en tots aquests anys de Covid persistent era el fet d'haver trobat un grup de persones que estaven patint el mateix que nosaltres, que ens enteníem només mirant-nos a la cara, que ningú qüestionava els símptomes per raros que fossin, perquè després ens podrem allargar una mica, no? Però estan descrits més de 200 símptomes relacionats amb la Covid persistent i que, bueno, afecten en diferents graus, no? I vam creure que hi havia associacions que ja estaven funcionant en altres parts del territori, però un dels hàndicaps que produeix aquesta malaltia, si se li pot anomenar una malaltia perquè encara no està determinada com a tal, és que et redueix molt les possibilitats de fer coses en el dia a dia. Llavors, tots els desplaçaments, totes les feines que surten del sobreviure, a vegades es fan molt feixugues. Llavors vam creure que era una bona idea fer una cosa a nivell local, més de proximitat, i si de cas ja coordinaríem amb la resta d'associacions que ja existeixen, però bueno, llavors amb una sola representació doncs podríem coordinar millor, no? I per això neix amb aquesta ambició de donar, sobretot, acollida, escalf, i bueno, aquesta companyia i això que nosaltres vam poder gaudir, doncs fer-ho extensiu a les persones que es troben en la mateixa situació a la comarca.
Parlaves d'aquests més de 200 símptomes, que és cert, estan descrits, però si haguéssiu d'identificar potser els més comuns, els que es troben més habitualment, els que potser això que comentaves, no?, que els impedeixen el dia a dia...
Els més comuns i més potser menys estranys, perquè n'hi ha de molt estranys, seria la fatiga crònica o un esgotament extrem, que és, aquest és dels més comuns i dels que resulten més...
I que compartiu més, potser,
sí,
la majoria de persones.
Sí, jo crec que la gran majoria de persones... Mm. O sigui, els que et descriuré jo crec que són els que en comú pateixen gairebé totes les persones que tenen Covid persistent, no? Són alteracions cognitives, també. Hi ha descrit un símptoma que en diuen boira mental, que és... És molt incapacitant perquè et talenteja els pensaments, t'afecta la memòria, amb moltes coses del dia a dia, que la concentració, etc., no? Mal de caps, marejos i vertigen, són molt freqüents també, alteracions del son, pot ser insomni com un son no reparador, si afegeixes a la fatiga crònica l'aixecar-te del llit no ben descansat, fa que tot sigui molt més feixuc, no? Podríem dolors de tot tipus, sobretot musculars i articulars, cefalees, mals de caps, evidentment problemes els que de tipus respiratori, de diferent tipus, de nivell cardíac, a nivell hormonal també, amb dones, que és més concret, però alteracions dels cicles menstruals molt heavies. Bueno, és que serien...
La llista és molt llarga.
La llista és molt llarga, no? Però els més comuns serien aquests, no? En definitiva, la intolerància a l'esforç físic i a la concentració, que té incapacitat per fer moltíssimes coses del dia a dia.
I, per tant, ha costat de diagnosticar amb tants símptomes i quan... Tots volíem una mica passar a pàgina, no? I us heu sentit incompresos?
De fet, és una de les nostres reivindicacions i de la nostra lluita, no? El fet de que es reconeguin... Quan s'està veient que totes les persones que estem patint el Covid persistent descrivim els mateixos símptomes, és evident que no crec que ens haguem posat d'acord per inventar-nos aquests símptomes. I ja et dic, us descric els més comuns, que n'hi ha de molt estranys, però quan tu aixeques la mà i dius, és que a mi em passa això, pensant que et prendran per boig, sempre hi ha alguna persona o més d'una que diu, ostres, a mi també em passa, no? Ha costat molt. Realment, encara a la sanitat, depèn de quin professional et trobis, encara hi ha molta negació. Ja no parlem a nivell de societat, a nivell de feina i inclús a nivell familiar.
Segurament la feina sí. Deu ser difícil, no?
Jo crec que és el hàndicap més gran.
És el més gran.
Perquè per intentar fer una vida del mínim...
Digue-ho normal, entre cometes.
Bueno, de mínims. De més mínims. Que normal, de mínims.
De supervivència.
De supervivència. Bé, a més és una malaltia molt... Perdoneu la paraula, però és molt malparida. Perquè a nivell visual tu no sembles una persona malalta. I costa molt, hi ha molt d'estigma amb això.
Clar.
I això pues, et provoca també a nivell psicològic i emocional molts entrebancs.
I les persones que vosaltres heu pogut contactar i tal, totes coincidiu que veu tenir un Covid greu pel qual veu haver d'estar ingressats o no té per què?
No té per què, no té per què. Perquè inclús de les persones que ens reuníem al Ricard Fortuny, hi havia una senyora concretament que ella deia que no havia passat el Covid, que van ser les vacunes les que li van provocar aquests dolors tan forts i aquest cansament tan extrem. I que al final la cosa és així.
Ja, sí, sí.
De fet, hi ha companys de l'associació, bueno, no voldria entrar en temes personals, però com que per posar exemples, sí. És més entenedor, jo vaig passar, per exemple, un Covid molt dur, vaig estar ingressant molts dies, vull dir, la meva vida, vull dir, estic viu quasi de miracle. I tinc moltes seqüeles, però cap és molt greu. Que passa que la suma de totes em provoca pues, un malestar molt gran. Hi ha companys que em ve al cap un exemple molt clar, que ell diu, vaig estar 10 dies a casa perquè era el protocol i no vaig notar res a part de que vaig perdre l'olfacte i té unes seqüeles a nivell cognitiu brutals. O sigui, era una persona que parlava idiomes, que era cap d'una empresa, era cap d'un departament important d'una empresa i l'han acomiadat i ni parla idiomes ni... I, bueno, no va relacionat la gravetat de la malaltia amb la gravetat de les seqüeles.
En certa manera, però, diuen que les pèrdues de memòria... Sobretot ens afecten, sí que a llarg plaç pot afectar, però a curt plaç, a curt termini, ens afecten molt. És molt difícil mantenir l'atenció. Per exemple, com ara estem mantenint una conversa, de vegades estàs parlant i dius, ostres, no sé d'on te ve això, saps? No sé per què t'ho deia. I bueno, és molt incapacitant aquest nivell, perquè inclús llegir un llibre, seguir una pel·lícula, costa molt. Costa molt. Sembla mentida perquè quan ho expliques dius, em vendran prou boig, però la veritat és que costa molt, és molt difícil.
I com a associació, quins són els... Ja n'has parlat una mica al principi, però quins són els objectius que us heu plantejat així més d'immediat? És el grup d'ajuda mútua?
Sí, a mi m'agrada dividir els objectius en els objectius assolibles i reals, que aquí entraria el donar cabuda a totes les persones de la comarca que se sentin identificades, que sàpiguen que aquí tindran un grup de gent que els acollirem, que els escoltarem, que no jutjarem i que estem aquí per intentar entre totes ajudar-nos i tirar endavant amb això, perquè és molt dur. A nivell més ideològic, no, seria l'intentar, d'alguna manera, no sé si la paraula seria pressionar, però intentar que això s'escolti, més enllà de nosaltres, sinó les autoritats sanitàries, qui sigui que té potestat per ajudar-nos i que es comencin a posar mitjans, que a vegades tot ho portem al tema econòmic, no? Però a vegades els mitjans hi són. Hi ha unitats de salut mental, hi ha espais, hi ha moltes coses. Pues una mica la idea seria anar cap aquí per aconseguir que hi hagi un suport real, que hi hagi unitats especialitzades que puguin tractar-nos, multidisciplinars, perquè estem parlant de que és una malaltia que necessita de moltes disciplines, i bueno, que a nivell institucional es comenci a reconèixer aquesta malaltia, i sobretot a nivell laboral, que és el que més greu, el que ens està provocant les conseqüències més greus. Hi ha moltes que ens veiem obligades a tornar al mercat laboral amb les condicions d'una persona sense cap mena de hàndicap, i nosaltres no podem assolir aquest. Llavors, et diuen que et reinventis, però això és molt fàcil de dir, però nosaltres estem ja als 50 anys, costa molt reinventar-se i que et vulguin en una feina si a més tens limitacions.
És que a més les limitacions, no, és això que dèiem, les físiques ja són molt incapacitants, però el que és cognitiu, a nivell cognitiu, és molt, molt, molt incapacitant. Sembla que no, però és molt incapacitant. I les feines, potser moltes no estan preparades per fer una adaptació a tots aquests símptomes o que patim nosaltres, aquestes mancances que acabem patint, perquè realment, vull dir, al final, és molt incapacitant. I si vas a mirar com eres abans, penses, mare de Déu, saps quin canvi que he fet. Clar. Però, bueno...
I que és veritat que no hi ha estudis encara suficients, però per l'experiència que teniu, creieu que la majoria de símptomes es queden ja, o pot ser que amb el temps millorin, o fins i tot amb alguns tractaments d'aquests que parlàveu? Us ho parlo més a nivell de com de persones afectades, ja sé que no teniu tampoc la informació, perquè no la tenim ningú, no? Però...
Jo l'experiència que tinc i de les persones que conec, pot haver algun símptoma que hagi millorat. Jo, per exemple, si parlo a nivell personal, tot el que són símptomes a nivells respiratoris, doncs a base de fer fisioteràpia respiratòria, de fer molts exercicis, he aconseguit apaivagar-los, i crec que la majoria de símptomes o perduren o s'empitjoren, perquè si no empitjora el símptoma en si mateix, empitjora la teva salut mental, que fa que et trobis més malament. O crec que la majoria del que ens està passant és que ens estem acostumant a viure amb ells i els estem normalitzant.
Normalitzant, clar.
I ja forma part del nostre dia a dia. I això és dur.
I aquest suport que veu trobar en un primer moment dins el Ricard Fortuny, aquestes teràpies... Com a associació us heu plantejat oferir-les també, o de moment això?
Sí, 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 és un dels nostres objectius. Dir en el primer moment és bastant generós, perquè estem parlant de que això va ser el 2024, sí, l'any passat. Sí. N'hi ha que portem 5 anys. Que no vol dir que des de la sanitat no haguem rebut un recolzament. Perquè qui més qui menys, crec que ens hem tingut la sort de trobar metges que ens han ajudat molt. Però arriba un punt que és que no poden oferir-te res perquè tu milloris, tu no millores, i t'acaben donant l'alta, no perquè estiguis bé, sinó perquè no poden fer res més. Llavors tu tens un paper d'alta i dius, vale, perfecte, però... I l'única solució és anar a demanar incapacitats, graus de discapacitat, i clar, és veritat que el tercer sector no està per aguantar més gent depenent del sistema, i és molt complicat, i més quan no hi ha un marcador biològic, alguna cosa que doni fe, no? Les úniques persones que els estan donant incapacitats són persones que les patologies són prou greus com perquè es vegi en una prova diagnòstica convencional. Llavors, si té una cardiopatia greu que es veu amb un electrocardiograma, amb un del que sigui, doncs, d'acord, aquesta persona està perjudicada, té una incapacitat. Si és a nivell pulmonar, el mateix. Però hi ha molta gent que això no ens passa. I entres dintre d'uns baràmetres de normalitat i faig cometes perquè estic a la ràdio i no es veu, que, bueno, que no és normal.
Sí, sí. Si algú que ens està escoltant volgués adreçar-se a vosaltres, com ho ha de fer?
Ho poden fer a través d'una web que hem creat recentment, estem en diverses xarxes socials, al Twitter, a l'Instagram, al Facebook. Allà ens poden contactar amb nosaltres a través de les xarxes. A través de la web també hi ha l'informe a correu. Per tant, només simplement apretant de l'icona ja s'obre un correu per poder contactar amb nosaltres. I si no, vau directament pel correu, em sembla que és a Pacope. Pacope 2024...
Que seria Associació de Persones Afectades per Covid Persistent.
Clar, us hagués preguntat, sí, perquè el nom és molt llarg, a xarxes us busquem com Apacope.
Apacope.
Apacope. I el web igual?
Sí. El web també és apacope.cat. I el correu seria això, apacope2024@gmail.com.
I a xarxes socials amb el mateix nom, també sortirem, hem posat el mateix nom a tot arreu perquè sigui fàcil localitzar-nos.
Quantes persones sou ara mateix?
Ara mateix som les persones que vam iniciar el grup de suport, sumant-hi algunes persones que van venir a unes sessions especials que es van programar després, que eren com monogràfics amb diferents doctors de Can Ruti, no? Em sembla, i va venir algú
Can
més.
Can Ruti i de Vall d'Hebron.
I de Vall d'Hebron, que ens va fer com uns monogràfics sobre la Covid persistent. Serem una quinzena de persones. Se'ns han adreçat ja bastantes persones, perquè... Bueno, jo vaig aprofitant ja tots els serveis mèdics on te vaig, siguin psicològics, els dic, hem creat això, si coneixeu algú que ho pugui necessitar, adreceu-los, que si us plau, que és molt necessari, perquè nosaltres ja ens hem trobat amb aquesta incomprensió, amb aquesta solitud, amb aquesta... amb això. I crec que ara mateix el més important que els hi podem oferir a aquestes persones és aquesta companyia, aquest estar amb ells i les forces que tenim les dedicarem a lluitar per això, perquè es reconegui aquesta malaltia.
Jo crec que a nivell emocional i de suport ha sigut molt important trobar-nos,
sí, sí.
Perquè a vegades quan això que dèiem, a vegades quan expliques les coses penses o no m'entén o em prenc per boig. I molts metges i molta gent pensa que és molt una malaltia psicològica, i realment sí que t'afecta a nivell psicològic, però és al revés. O sigui, tu tens uns símptomes físics i cognitius que el limiten, i això fa que finalment, clar, sempre tendim a comparar-nos amb com érem abans de patir aquesta malaltia, i això t'afecta molt a nivell emocional i psicològic.
Diguem-ne que un tret comú de tots és que hem de fer un treball molt, molt gran d'acceptació.
Aquí està.
I a vegades confonem acceptació amb rendició. No m'agrada, quan parlem de malalties, fer servir termes bèl·lics, però és acceptar i treballar per millorar la nostra situació. Però costa molt quan has sigut una... Bueno, aquí ens trobem dos casos, el Pau i jo, per exemple, eren persones que hem fet molt d'esport, i esport dur, no...
Sí.
I que ara estem molt limitats, i clar, quan el teu oci i la teva via d'escapament es veu limitada d'aquesta manera, t'afecta molt.
Molt, has de canviar moltes coses, vol dir conformar-te amb molt poquet.
Clar. Vosaltres heu estat valents, heu fet un pas al front, heu constituït l'associació, us heu visibilitzat d'alguna manera. No sé si tothom està disposat o prefereix viure la situació de portes endins, si costa fer aquest pas.
Ens hem trobat casos de gent que inclús ho neguen. Gent jove, recordo una senyora que es va adreçar i ens va dir, ostres, que la meva filla està tenint tots aquests símptomes, però és una noia molt jove, té 20 i pocs anys, i ella no accepta, no... I la seva mare no sap com... Ens va demanar ajuda, vam dir que vingui, que veurà que no està sola, que són molta gent, i que és igual l'edat que tinguis i la condició física i l'estatus, és que és igual, afecta per igual. I, vaja, sí que ens hem trobat algun cas d'això, de gent que ho amaga i ho pateix en silenci.
I ara mateix us esteu reunint algun dia concret? Teniu algun dia de la setmana?
Com a punt fixe, o com a dia fixe?
Sí.
No, perquè hem passat un canvi de temps, no? Un entretemps, que és quan totes aquestes coses s'accentuen.
Sí.
I costa molt trobar un dia perquè quan no estem de brot, estem de... Però la idea és això, de tenir un espai. Ara que ja tenim l'associació constituïda... ja podem
teniu
disposar...
Teniu visibilitat,
de, exacte,
xarxes...
Podem disposar de suport de l'Ajuntament per trobar algun lloc per reunir-nos. També tenim el suport del Casal La Galarda, del Casal Popular, que també ens ha cedit l'espai. Ens hem fet com membres de socis de la Galarda, també, perquè necessitem establir una seu i bueno, ara tenim aquestes opcions, si hi ha una associació. I la idea és aquesta, d'establir una periodicitat de trobades, perquè és fins ara la millor teràpia que hem trobat, sí. És trobar-nos i poder-nos sentir còmodes amb aquests espais.
De fet, parlem gairebé diari per WhatsApp. Tenim un grup de WhatsApp i ja ens anem explicant coses. Si trobem algun article, algun avanç, alguna notícia que sobre la malaltia, el posem allà.
També ho compartim per les xarxes, sí, perquè bueno, aquestes notícies es vagin sabent.
Doncs moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta a la ràdio. Malgrat l'esforç que us representa, crec que pot ajudar a famílies, a persones que ens estiguin escoltant. Ja sabeu on trobar-los, a pacope.cat i a les xarxes amb aquest mateix nom, Associació de Persones Afectades per Covid Persistent del Penedès, a pacope. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A mi m'agradaria donar-vos les gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i l'oportunitat de poder explicar una mica la nostra situació. Sí. En nom de tota l'associació.
Som Ràdio Pública i és el que toca. Mil gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Penedès en xarxa.
Podreu recuperar aquesta entrevista i tots els continguts d'aquest dijous als podcasts al web radiotelevisiovilafranca.cat. Tanquem la segona i anem per la tercera. Què hi tindrem a la tercera a partir de les 11:06? Doncs parlarem de llibres, l'endemà de Sant Jordi, d'aquest Sant Jordi tan fantàstic que hem viscut. Farem tertúlia literària amb la Dolors Bosch i el Jesús Gómez i acabarem amb dues propostes de cap de setmana.